Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. A la sortida d'una hora que des de diumenge passat poden fer els nens de fins a 14 anys acompanyats d'un sol progenitor, a partir de dissabte s'hi sumaran sortides individuals per passejar o fer esport. Això ha portat l'Ajuntament de Sabadell a moure fitxa per evitar algunes de les imatges que es van veure diumenge passat amb gent passejant sense mantenir la distància de seguretat. A partir de demà s'introdueixen canvis en la mobilitat per garantir aquesta separació entre vianants. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha afirmat que cal acostumar-se com més aviat millor a aquests nous hàbits.
Hi ha un canvi en els hàbits de la gent i, per tant, ens hem de entre tots, entendre que podrem anar fent aquest desconfinament a poc a poc, però que la situació no serà com la que teníem inicialment i, per tant, que ens hem de reeducar des del punt de vista de com està en les nostres ciutats. Això vol dir, evidentment, mantenir distàncies de seguretat, evitar aglomeracions, vol dir anar amb mascaretes.
Entre les principals novetats respecte del cap de setmana passat i el tancament de l'eix central entre la plaça de les Dones del Tèxtil i el final de la Rambla, itineraris per a vianants amb el tancament temporal d'alguns carrers o la senyalització de voreres perquè els vianants hi puguin caminar pel costat dret. De seguida hi aprofundim. Abans, repassem la resta de notícies que ens deixa aquest dijous 30 d'abril.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia, Pere.
Bon dia.
Els sindicats ja escalfen motors per a la commemoració de l'1 de maig.
Sense manifestacions al carrer, tant la UGT com Comissions Obreres animen els treballadors a continuar reivindicant els seus drets que amb la crisi del coronavirus tendiran a agreujar-se. Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres, lamenta que la pandèmia hagi evidenciat les febleses del sistema.
Però un estat s'ha estat preparant molt per estar a l'OTAN, per si n'hi ha una guerra, per si tenim de comprar armament, ja ha vingut l'autèntica guerra i no teníem ni armament. I és més, el nostre exèrcit, que és el treballador i la treballadora de la sanitat, els han enviat a primera línia i no portaven ni escut per poder lluitar contra aquesta pandèmia.
Es preveu que la taxa d'atur a Catalunya pugui pujar aquest any fins al 18% en el pitjor dels escenaris.
Les tauletes que ha de repartir l'Ajuntament entre els alumnes de tercer a cinquè de primària arribaran la setmana que ve.
Els directors dels centres escolars seran els encarregats de repartir els dispositius que pretén evitar desigualtats entre els alumnes amb menys recursos, de manera que puguin seguir el curs via telemàtica en plena normalitat. Manuel Robles és el regidor d'Educació.
És una demanda dels directors de les escoles al director dels serveis territorials. Els serveis territorials, doncs, no podíem fer tota la cobertura necessària i nosaltres, com a ajuntament, cobrim des de tercer fins a cinquè totes aquelles demandes que els directors han fet al Departament d'Educació.
Es distribuiran unes 350 tauletes que s'afegiran a les gairebé 1.200 que ha fet arribar el Departament d'Educació.
I durant el Notícies Migdia també us parlarem del documental, el curtmetratge més concretament, que aquesta tarda estrena Actua Vallès. Es titula Stop Motion.
Ràdio Sabadell. Notícies Migdia.
Ara és moment d'obrir pàgina de serveis. Comencem per la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana llarg de 3 dies. Carme Farnell, molt bon dia.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura força suau. De fet, ha pujat força respecte a la d'ahir en aquesta mateixa hora i a hores d'ara parlem d'aquests valors de 17 i 18 graus a punts del litoral. Un ambient força suau i que s'ha d'anar repetint bona part de la jornada. Avui s'espera un ambient força primaveral i, de fet, de cara al migdia podrem parlar d'un ambient de temperatura màxima d'uns 23-24 graus. En conjunt, durant bona part del dia, de dominar el sol, però serà un sol un pèl esmorteït o bé, fins i tot, deixant el cel mig ennuvolat per l'arribada de núvols alts i alguns de mitjans. Destaca de cara als propers dies aquesta pujada de temperatures que, sobretot, es realitzarà de cara al cap de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell,
sé on siguis. Tranquil·litat a aquesta hora a la xarxa viària catalana, sense incidències més enllà de que continua tallada aquesta hora la C-37Z a Sant Salvador de Guardiola per unes esllavissades i es mantenen 7 carreteres més de Barcelona i Girona afectades pel darrer temporal. Pel que fa al transport públic, com funciona aquesta hora? Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs recordar que per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris, s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta. Tingueu també en compte, però, que el cap de setmana es registra el servei i resten suspesos els horaris especials. El servei de metro, tramvies i ferrocarrils de Generalitat s'inicia tots els dies a les 5 de la matinada i finalitza a les 12 de la nit. Pel que fa al transport públic, ara mateix circula sense cap incidència, segons s'indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment, des del Centre d'Informació i Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, bon cap de setmana, Cristina.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Notícia del dia.
L'Ajuntament de Sabadell està dissenyant un pla de mobilitat específic per aquest pont i els dies en què es preveu una gran afluència de gent al carrer, com ara els festius. A partir de demà es tancaran el trànsit diversos espais de la ciutat per a l'ús dels vianants. També es potenciarà la comunicació dels espais verds i de les places que hi ha a la ciutat perquè les persones que surtin al carrer es reparteixin millor i evitin així les aglomeracions. Recordem que aquest serà el segon cap de setmana en què els menors de 14 anys poden sortir al carrer i serà el primer en què es podrà fer esport a l'aire lliure.
Mica en mica anirem recuperant la normalitat, però s'ha de preservar el distanciament físic i evitar les aglomeracions. En previsió que aquest pont l'afluència de gent al carrer torni a ser alta arran de les noves mesures de desconfinament, l'Ajuntament tira endavant diverses accions per garantir la seguretat de la ciutadania. Una de les més destacades són els talls de trànsit a l'eix central, com ha anunciat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Aquest cap de setmana farem una primera experiència pilot, que serà tancar el trànsit diferents trams de la ciutat, en aquest cas doncs, l'eix central un tros, també l'eix, un tros de fet que ja estem acostumats, també en el sud també un tros de l'Avinguda Barberà, també l'eix de la Concòrdia, un tros de l'Avinguda Mata de Pere. ¿Vale? La idea és que començarem, a més estarà molt senyalitzat, i hem fet unes lones de senyalització doncs, perquè la gent tingui molt clares quines són aquestes mesures.
En concret, es recuperarà el tall del centre des de la plaça de les Dones del Tèxtil fins al capdavall de la Rambla. Tampoc es podrà circular amb cotxe a l'Avinguda de la Concòrdia des del carrer de la Mare de Déu de les Aigües a la plaça de la Concòrdia ni a l'Avinguda de Mata de Pere de la plaça del Pi al carrer Balaguer. El trànsit tampoc estarà obert al sud a l'Avinguda de Barberà entre les places de Barcelona i de la Creu. Les mesures proposades per l'Ajuntament també inclouen noves senyalitzacions al paviment, recomanant a la gent que circuli per la vorera de la dreta. Així també es distribueix millor la ciutadania. Alhora es publicarà un mapa amb els principals parcs i places de la ciutat, així com dels carrers habilitats per a vianants, perquè la ciutadania, com dèiem, es reparteixi i no coincideixi tothom al mateix lloc.
S'ha d'evitar les concentracions de gent. Per tant, el que anem a fer és intentar obrir espais, no només, és a dir, perquè ens entenguem. No pot ser que tothom vagi a la Rambla de Sabadell. Serà un error si només fem això. És a dir, el que hem de fer és que la gent es distribueixi. L'altre dia ho parlava, per exemple, també amb l'Urdes Sobró, que feia una reflexió, diguem, en aquest sentit, que jo comparteixo mil per mi. Deia, escolta, si tu estàs al costat de la plaça de la Sardana, millor que et quedis allà, si pots estar amb la canalla en allà, i no anar a concentrar-te en espais d'aquests que al final hi tenim molta gent en un mateix lloc i, per tant, vol dir que augmenta el risc. I, per tant, això ho explicarem. Ho explicarem, ja us dic, amb missatges que posarem amb l'ones.
Pel que fa a aquesta comunicació, l'Ajuntament potenciarà la distribució per les xarxes socials, la web institucional i també la distribució de fulletons. També es penjarà fins a una vintena de lones informatives a la via pública. L'Ajuntament també ha anunciat que de cara al cap de setmana vinent, que recordem coincidirà amb la salut, els talls de trànsit es podran ampliar als carrers adjacents, als trams de l'eix central que es tancaran aquest cap de setmana.
Notícies migdia.
La crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus no és nova, sinó que accentua els problemes estructurals del país. Així ho consideren des dels sindicats Comissions Obreres i UGT del Vallès Occidental. De fet, tots dos unifiquen les reivindicacions de la commemoració de l'1 de maig, Dia del Treballador, en recuperar l'estat del benestar i en fer un canvi de sistema productiu. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Els sindicats alerten que l'escenari actual és fruit de decisions dels últims anys, com per exemple les retallades en la sanitat. Així mateix apunten que les dificultats econòmiques de petites i mitjanes empreses són anteriors a l'aparició del coronavirus. José Luis Fernández, secretari general d'UGT el Vallès Occidental, assegura que els expedients de regulació ja començaven a fer acte de presència mesos abans.
El goteo continu d'expedientes de regulació que se estaban dando en nuestra comarca, eran preocupantes. Y nosotros ya pusimos en antecedentes al tejido, o sea, a las patronales y a las administraciones de que teníamos que abordar esta situación, porque si no nos volveríamos a encontrar con la misma situación que nos encontramos en la crisis del 2008. Entonces, las circunstancias han hecho que al final hayamos tenido los condicionantes de una tormenta perfecta, ¿no?
Des dels sindicats consideren que l'escenari post-Covid-19 serà molt delicat i caldrà molt diàleg i mesures d'acompanyament per reflotar-la. El secretari de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central, Enrique Rodríguez, assegura que res convida a ser optimista.
La negociació que tinguem sectorial i en les empreses, en els expedients de regulació d'ocupació, per tornar a l'activitat normal, entre cometes, com diuen, la nova normalitat, i per un altre cantó ho hem d'acompanyar amb mesures a la societat per poder protegir aquestes persones que no podran continuar treballant en aquesta ocupació. Poso un exemple ràpid. Jo no sé, ja m'agradaria, tots els restaurants, bars, tendes, petit comerç de la ciutat aixecaran persiana i continuaran treballant. A mi ja m'agradaria, però crec que no passarà.
Amb tot, des dels dos sindicats majoritaris de la comarca assenyalen la necessitat de canviar de sistema després de la crisi del coronavirus. Aposten per més diàleg i mesures de flexibilització a les empreses i per un reforç de l'estat del benestar, molt perjudicat per la crisi anterior. Precisament aquestes demandes són les que faran sentir demà, Dia del Treballador, en el camp batejat com una manifestació virtual. Ha explicat en què consisteix la secretària de Polítiques de Comunicació de Comissions Obreres, Maribel Ainé.
Els dos sindicats li estem demanant a la nostra gent que durant el dia de demà pengin petits vídeos, pengin fotos amb petites pancartes casolanes reivindicatives, que omplim la xarxa amb tot allò que els dos sindicats majoritaris i de classe reivindiquem tant en el present immediat com en el futur, no? I és fer-la virtualment a través de totes les xarxes.
El lema que Comissions Obreres i UGT onejaran virtualment aquest 1 de maig és Salut, Treball i Política Social.
I encara en l'àmbit econòmic, la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Cambra de Comerç han posat en marxa una iniciativa conjunta per promocionar la mediació per resoldre conflictes entre propietaris i llogaters. El programa, que és totalment gratuït per a totes dues parts, inclou totes les sessions de mediacions necessàries per arribar a un punt de trobada. Unes trobades que, per cert, es poden fer de forma telemàtica a través d'internet. Mireia Sanz, bon dia.
Bon dia. La crisi sanitària del coronavirus ha deixat moltes famílies i empresaris amb dificultats per pagar els lloguers dels locals de negoci o dels pisos. El govern espanyol, en els reials decrets que ha posat en marxa sobre la matèria, ha proposat que siguin les dues parts les que es posin d'acord en establir mecanismes per resoldre aquesta situació. En una immensa majoria, propietaris i arrendadors es posen d'acord, però hi ha casos més complicats i per aquests s'ha previst la mediació. Miguel Ángel Vicente és adjunt a la direcció de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i la Comarca.
La majoria de casos ja estan intentant arribar a acords privats. El que passa és que nosaltres estem observant que hi ha certs casos particulars en el que l'acord no és possible o és difícil, perquè o bé alguns propietaris no volen ser flexibles o tan sensibles com caldria, o en el cas contrari també és veritat que algun llogater doncs està intentant agafar-se la justícia per la seva mà, diguéssim, i intentar impagar sense discutir o sense intentar arribar a un acord equitatiu.
La proposta de mediació que planteja la Cambra està destinada als petits propietaris i també als llogaters, perquè entre particulars és molt fàcil arribar a punts d'entesa. De fet, Vicente creu que la mediació és un mecanisme que, malgrat no té tirada a casa nostra, pot ser molt útil en casos com els de les problemàtiques per pagar els lloguers.
Ara no tenim experiència en aquest context del Covid encara, però és evident que la major part de la gent, dintre d'uns terminis raonables, arriben a un acord. Que sigui segurament no satisfactori 100% per cap de les parts, però sacrificant cada una de les parts alguna cosa del seu interès, la major part de la gent arriba a una entesa.
I què s'ha de fer per posar en marxa les sessions de mediació? Doncs Vicente ha explicat a Ràdio Sabadell que el que cal és posar-se en contacte amb la Cambra de Comerç o la Cambra de la Propietat. Llavors, totes dues institucions estudien el cas i a partir d'aquí es posen en marxa les sessions de mediació, unes trobades que poden fer-se de forma telemàtica i que tindran una durada variable en funció de les dificultats per arribar a un acord.
I Banc Sabadell ha tancat trimestre guanyant 94 milions d'euros, cosa que suposa pràcticament un 64% menys que el mateix període de l'any passat. Uns resultats que estan marcats per la crisi econòmica derivada del coronavirus, que ha obligat l'entitat financera local a reservar 213 milions d'euros a les conseqüències econòmiques derivades del confinament i l'estat d'alarma.
L'entitat financera local ha donat a conèixer avui els resultats financers del primer trimestre de 2020, que estan marcats pels efectes econòmics de la Covid-19. Una crisi econòmica que de moment ha vingut acompanyada d'expedients de regulació temporals d'ocupació, els ERTOs, però que pot anar més enllà. El conseller delegat del BS, Jaume Guardiola, ha explicat que Banc Sabadell està a punt per assumir aquesta situació.
Mirando hacia adelante, encaramos un escenario complejo debido a los efectos de la emergencia sanitaria tendrá sobre la economía. En cualquier caso, en Banco Sabadell partimos de una sólida posición para superar con éxito esta situación. Tenemos un alto nivel de solvencia y liquidez, un saneado perfil de riesgo, un elevado dinamismo comercial y un nivel de calidad de servicio que destaca por encima de nuestros competidores.
Així, Guardiola ha assenyalat que l'entitat financera ha pres mesures per tal de garantir la seguretat dels clients i evitar contagis. En aquesta línia s'ha promocionat el teletreball entre els treballadors de l'entitat financera i, a més, s'ha incentivat l'ús de les eines telemàtiques entre els clients. Però, a banda de tot això, també s'han pres mesures a nivell econòmic.
En Banco Sabadell estamos plenamente comprometidos con hacer que las medidas públicas de apoyo a las familias y empresas surtan efecto cuanto antes. En este sentido, estamos aplicando la moratoria de hipotecas y préstamos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Por otro lado, estamos otorgando préstamos avalados por el Instituto de Crédito Oficial a nuestros clientes. Hasta el día de hoy, ya hemos atendido más de 60.000 solicitudes de autónomos, pymes y empresas para otorgarles financiación avalada por el ICO.
De fet, el BS ha explicat que ja ha esgotat la primera línia de crèdits ICO i que actualment ja ha signat més de 61.000 operacions, en què s'han destinat pràcticament 7.900.000 euros. Malgrat que el gruix de les operacions, un 98%, s'han fet amb pimes i autònoms, a aquests col·lectius s'hi ha destinat un 68% dels diners, és a dir, prop de 5.400.000 euros, mentre que en el cas de les empreses s'han destinat 2,5 milions d'euros a 841 operacions.
I la pàgina econòmica i laboral marca avui el Notícies Migdia, però tenim altres temes sobre la taula que repassem tot seguit. Les sancions de Sabadell per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma s'enfilen fins a les gairebé 1.800.
La policia municipal ha informat avui que en les últimes 24 hores s'havien denunciat 24 ciutadans per saltar-se el confinament, la qual cosa eleva la xifra global des del 15 de març passat fins a les 1.755.
Pèrdua d'orientació i atenció, conseqüències del confinament en persones majors de 65 anys.
Així ho constata una enquesta de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la iniciativa Gran Resistència, impulsada durant el confinament. Més de 1.700 persones de 65 anys i més han participat en l'estudi, que mostra com a resultats preliminars l'empitjorament en aspectes cognitius, com l'orientació, l'atenció en la realització de tasques quotidianes, així com en l'àmbit emocional. La Fundació vol recollir informació rellevant sobre necessitats i interessos de les persones grans durant l'estat d'alarma i poder fer recomanacions sobre nous programes d'intervenció social, tot evitant l'estigmatització social de les persones grans.
I en clau comarcal, Castellà del Vallès iniciarà la setmana que ve el repartiment de 75.800 mascaretes entre els seus veïns.
L'Ajuntament del municipi farà arribar el material directament als domicilis. Són 75.000 mascaretes per a ciutadans majors de 14 anys i serveis essencials i 3.500 per a nens i nenes de 3 a 13 anys. El consistori ha invertit 42.000 euros en la compra d'aquests elements de protecció.
10 minuts per arribar al punt de les dues. L'Ajuntament de Sabadell confia que la setmana que ve es puguin entregar les tauletes que ha comprat pels alumnes de tercer, quart i cinquè de primària en situació de desigualtat perquè segueixin el que resta de curs de manera telemàtica. D'aquesta manera, complementarà l'aportació de la Generalitat després de la petició que el sistema educatiu de la ciutat va fer als serveis territorials d'educació.
El decret ja està signat i la comanda ja està feta. Les tauletes haurien d'arribar avui a la seu central de Vodafone. El regidor d'Educació, Manuel Robles, diu que encara no hi ha data exacta.
Hem enviat la carta als directors de les escoles de primària, doncs, comunicant, doncs, que hauran de repartir les tauletes aquestes, doncs amb el dia i hora després indicat, perquè ara mateix no sabem exactament, considerem que la setmana vinent, cap a final de setmana, podem estar en disposició ja de poder fer el repartiment.
Els directors del centre seran els encarregats de fer el repartiment o les persones a qui ho deleguin, ja que ells tenen la relació d'alumnes beneficiaris. L'Ajuntament entrega les tauletes com un donatiu a les escoles que les incorporaran al seu inventari.
Aquesta entrega de tauletes serà una donació que l'Ajuntament fa a les escoles que tenen necessitat d'aquests dispositius i llavors quedarien en inventari propi de l'escola. No passarien ni per l'inventari, no seria inventariat a nivell d'Ajuntament perquè seria una donació directa a la IENE i la IENE, evidentment, fa aquesta mateixa donació a les escoles que tenim com a ressenyades que rebran aquest tipus de tablet.
Així, el consistori cobreix prop de 350 tauletes que se sumen al miler que facilitarà la Generalitat al centre sabadellencs.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
I com us dèiem, aquest dijous ha estat molt marcat per les previsions macroeconòmiques. Per exemple, comencem dient-vos que el PIB espanyol ha caigut un 5,2% respecte del trimestre anterior.
Fins ara, la pitjor caiguda del PIB en la sèrie històrica, que comença el 1970, va ser el primer trimestre del 2019 en plena crisi financera, quan el descens va ser d'un 2,6. Així doncs, el coronavirus ha provocat una patacada històrica en el producte interior brut espanyol.
I per la seva banda, el govern català preveu que el PIB català caigui un 8,8% aquest any i que l'atur es dispari fins al 18%.
Així ho ha anunciat el vicepresident del govern, Pere Aragonès, en una roda de premsa aquest matí. Aragonès ha afirmat que la davallada econòmica serà important, però que la recuperació financera serà històrica.
En el cas de Catalunya ens hauríem de remuntar, doncs, per veure caigudes d'aquesta magnitud a la Guerra Civil. I, per tant, doncs, en les dècades recents no hauríem vist una caiguda d'aquesta magnitud. També és cert que la recuperació que es preveu, doncs, també és una recuperació històrica.
El conseller d'Economia proposarà dilluns al govern espanyol la creació d'un fons Covid per les autonomies que s'hauria de nodrir dels recursos procedents del govern espanyol i els que puguin venir de la Unió Europea o del Banc Central Europeu.
I en qüestió de dades sobre l'evolució del virus, Espanya ha registrat 268 defuncions en les últimes 24 hores, la xifra més baixa de morts des de la primera setmana del confinament. D'aquesta manera, la pandèmia segueix la tendència a la baixa arreu del territori espanyol.
Pel que fa als nous casos registrats, la xifra se situa en 1.309 positius, arribant a més de 213.000 els contagis des de l'inici de la pandèmia. Un dia més, el nombre d'altes registrades supera els nous casos a Espanya. En 24 hores s'han atorgat més de 3.000 altes i ja se superen els 112.000 curats.
I a Catalunya, però, el nombre de contagis es dispara en les últimes hores.
Sí, s'ha registrat un ascens considerable de nous positius, més de 2.000. Tot i això, el nombre de defuncions al país segueix amb la tendència a la baixa.
I atenció, Salvador Illa, ministre de Sanitat, ha confirmat que Espanya ha aconseguit reduir la transmissió del virus.
El ministre ha afirmat que actualment el nombre de contagis augmenta en un 0,6%, mentre que fa dues setmanes aquest percentatge era del 3,2.
Podemos afirmar que hemos conseguido nuestro primer objetivo, que era reducir la transmisión del virus. Sin embargo, desde la prudencia que caracteriza la acción del gobierno en esta crisis, pensamos que no podemos, ni mucho menos, bajar la guardia y que hay que seguir actuando con cautela.
Tot i això, Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, ha defensat que cal ser prudent a l'hora de valorar les dades diàries de nous contagis i de defuncions. Simón ha recalcat que un dels principals focus on volen treballar és en el transport públic, ja que afirma que cal reduir el nombre de positius que es transmeten en aquests espais.
I el govern espanyol, també ho hem sabut fa una estona, ha fixat franges per a la sortida dels ciutadans d'aquest dissabte.
D'aquesta manera, l'executiu de Pedro Sánchez cedeix davant de les pressions de diferents comunitats autònomes que remarcaven la necessitat de marcar uns horaris per a les diferents franges d'edat. Els detalls d'aquest horari els donarà el ministre de Sanitat aquesta tarda.
Us ho hem avançat en titulars. Actor Vallès estrena aquesta tarda a les 6 un curtmetratge fet amb stop motion sobre un infant que transita la seva identitat de gènere. Es titula Cua de Sirena i ha estat dirigit per Alba Barber Serra amb la col·laboració del realitzador Miqui Emes, que ha animat les figures Pere des del seu estudi de Mallorca.
Exacte, en total han produït més de 5.000 fotogrames per explicar aquesta història en poc més de 8 minuts sobre com viu un infant el fet d'haver d'escollir o no una expressió de gènere. Per a la seva directora, l'ús de la stop motion, modelant figures de plastilina, ha estat molt laboriós, però ajuda a entendre el missatge que el gènere és una construcció.
Una de les coses que ens ajuda a la stop motion és precisament, com he dit, a poder usar materials molt sensibles que a través del seu modelatge humà prenguin com noves formes. En el fons, el gènere, tal com el tenim concebut, sembla que surti d'un procés d'industrialització. I precisament, si hi ha alguna cosa que diem, és que el gènere és una artesania, no? És un procés extremadament artesanal, són tècniques corporals, són moviments corporals totalment modejables per cada una de les mans que hi ha al darrere.
Barber va dur a terme un projecte de coeducació en diversos centres escolars de Sabadell gràcies als pressupostos participatius Construint Ciutat del 2019. En aquella ocasió es va donar que hi havia molta literatura infantil sobre persones que transiten, però poques se centraven en aquest procés sense desembocar en una identitat sòlida.
M'atreviria a dir que tant poden fer un procés d'encorsetament molt fort com, en general, les criatures, una de les coses que tenen és un nivell de fantasia per inventar mons fora del nostre món adult, espectacular. Llavors, una de les coses amb les que treballem precisament és amb aquesta capacitat d'amplitud o d'ampliació del marc de realitat que té una criatura, i realment tenen propostes molt més arriscades, molt més inventives i molt més lliures per pensar el propi gènere, no?
El curtmetratge es podrà seguir a partir de les 6 de la tarda a través de Zoom, però demanen inscripció prèvia. De moment ja hi ha 600 persones apuntades per seguir l'estrena de la producció. Per aquest motiu també es podrà veure a través del YouTube Live d'Actua Vallès, on es publicarà de forma oberta en els pròxims dies.
I punt final a la programació a Instagram del Sabadellencs Fem Coses. Després de 4 setmanes d'activitats diàries, avui s'emetrà l'últim directe organitzat des d'aquesta emissora. L'encarregada de realitzar aquesta última sessió serà la nutricionista Laia Rovira, que ens explicarà quina alimentació és la més adequada en temps de confinament.
Explicar els consells més importants i les pautes a seguir, i resoldrem els dubtes que pugueu tenir sobre l'alimentació durant aquest temps de coronavirus.
Avui, última cita, per tant, del Sabadellencs Fem Coses a 6:45 de la tarda, com és habitual, a través del compte d'Instagram de Ràdio Sabadell. Doncs amb aquesta doble proposta, la del curtmetratge d'Actua Vallès, Cua de Sirena, i també el Sabadellencs Fem Coses, amb aquestes recomanacions sobre nutrició, us posem el punt final a Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que, com sempre, podeu ampliar totes aquestes informacions al portal de continguts de l'emissora. També podeu continuar informats a través de les xarxes socials i els butlletins horaris, i, evidentment, en una nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Nosaltres ens hi tornem a posar dilluns, no demà divendres, que és festiu, dilluns, a partir de 2:45. Fins llavors, que passeu un molt bon cap de setmana llarg. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.